Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Els imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. El Barça-Lassa ja ha obert definitivament la porta de sortida. Després de comunicar la no continuïtat de Georges Barzokas, avui el club ha fet oficial que Àlex Renfrou i Xavi Montfort tampoc seguiran vestint la samarreta blaugrana la propera temporada. És evident que cap dels dos ha demostrat tenir nivell per jugar al Barça, sobretot Montfort, malgrat la seva aportació, que està realment testimonial, però la culpa no és seva. La culpa és de la persona o persones que van donar el vistiplau a les seves incorporacions. En tot cas, Renfrou i Montfort ja són història a Can Barça. Ara s'espera que Oleson, Perpéroglou i Dolman agafin la mateixa porta. I pel que fa al capítol incorporacions, el principal mal de cap a resoldre és el del nou entrenador. Ahir Nacho Rodríguez ja explicava quin és el perfil que busquen.
Un entrenador que lidere el projecte i que nos lleve a ser un equipo competitivo los próximos años, a continuar con el proyecto iniciado la temporada que viene, pero sobre todo un entrenador que sea líder en todos los sentidos y que nos lleve a conseguir los objetivos que no hemos marcado, ¿no? Veremos, estamos viendo el mercado y bueno, esa persona que sea capaz de identificarse con lo que significa Barcelona, pues iremos a por él, ¿no?
Doncs escoltant a Nacho Rodríguez, tots els camins ens condueixen a una sola persona, que serà un Jessica Vicius. És cert que el tenis lituà no compleix la normativa per fer i ser entrenador a CB ja la propera temporada, però també és cert que hi ha solucions per poder contrarrestar aquest hàndicap. Ara bé, potser el major dels hàndicaps el trobem en la contraoferta que li ha fet arribar el Salguiris perquè el seu home referent no es mogui d'allà. En tot cas, vingui qui vingui, el que està clar és que Nacho Rodríguez l'ha d'encertar de totes. Després de 3 temporades en blanc, el Barça no té cap marge d'error. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dijous amb el Iago Moreno al control, Xavi Pagán a la producció.
Des d'ara fins a 2:15 no es perdin el millor programa radiofònic dedicat exclusivament al bàsquet.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
De fet, en aquests moments recordo les paraules de Xavi Pascual i Joan Creus a inici de la temporada 2015-2016, després de tancar la primera temporada en blanc.
És cert que l'any passat no vau guanyar res, en tindreu més aquest any. Jo crec que això ho canviarem amb les ganes i amb la il·lusió que tenim d'assolir aquest nou repte, no?
Sens dubte serà una temporada complicada, serà una temporada que qualsevol error serà molt castigat per tothom, però tenim molta confiança en el projecte.
Doncs si el Barça sempre té pressió, com deia Joan Creus, imagineu-vos el que tindrà la propera temporada, la 2017-2018, després de tres cursos consecutius sense guanyar cap títol important. I com deia Xavi Pasqual, qualsevol error serà molt castigat i encara més la propera temporada. Així doncs, de cara al curs vinent, el marge d'error és nul i l'elecció del nou entrenador és clau. La nineta dels ulls de Nacho Rodríguez i de qualsevol soci del Palau a qui preguntis és Sarunas Jasikevicius. Entre les dues parts ja hi ha hagut contactes, les negociacions ens expliquen que van per bon camí, però en les darreres hores han aparegut novetats que poden fer trontollar l'operació. La primera és la decisió del Salguiris, que li ha fet arribar a Jasikevicius una oferta de renovació que duplica el seu sou i que rondaria els 500.000 euros per temporada, segons el portal 24SEC. El club lituà està disposat a fer el que calgui perquè Saras no es mogui d'allà. I un segon motiu que podria fer dubtar Jasikevicius a l'hora de donar el sí definitiu al Barça és la inestabilitat institucional que es viu en el club i que avui s'ha fet més evident que mai amb la decisió d'Agustí Benedito, excandidat a la presidència del club el 2010 i 2015, d'impulsar una moció de censura contra Josep Maria Bartomeu i contra la junta directiva del Barça. Senyor Benedito, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Quins són els motius pels quals ha decidit fer aquest pas, impulsar una moció de censura contra l'actual junta directiva del Barça?
Bueno, avui hem intentat explicar. Jo espero que molta gent coincideixi amb mi, que la situació del club verdaderament és greu. No sempre es pot llegir, no? He intentat explicar per quines raons realment crec que és greu. Sé que és molta gent que coincideix amb aquesta idea. I he posat aquest instrument, i si tanmateix, com sembla, no? Som els barcelonistes que pensem que el millor que podria passar és que dimitís aquesta junta, doncs per això ho activem. Ara és hora de recollir, som optimistes, i quan tinguem els suports necessaris, doncs procedirem a la interposició del vot de censura. Mm-hmm.
I d'entre els motius pels quals han decidit tirar endavant aquesta moció de censura, imagino que també trobem la situació del Barça-Lassa, de l'equip de bàsquet, que imagino que el preocuparà, i molt.
Bueno, sí, està clar. Realment estem parlant d'una temporada molt, molt decepcionant, i més encara quan encara ara fa just un any ens parlaven d'un canvi de model i de no sé quantes coses i no sé quants camins havien de venir, i verdaderament els resultats han sigut inacceptables. I ara, de nou, doncs, a prendre grans decisions que bueno, ja tots compartim els que seguiu al bàsquet, que són decisions importants que s'han de prendre, de molta dimensió, complicades, difícils, i tornarem a ser amb les urgències, i et diria que un any perdut. Mm,
i un any, senyor Benedito, amb moltes mocadurades al Palau, com feia temps que no es veien, eh?
Bueno, perquè és que és normal. També s'ha de conèixer la gent del Palau, no? I van prendre aquella decisió que van prendre en el seu moment. Ells van voler incorporar tot un discurs de canvi de model i al final, doncs, hem anat veient realment el que hi havia al darrere d'això, canvi constant d'executius. No saps ben bé qui pren les decisions, el Rodrigo per una banda, el Blader, el... I al final, escolta, l'Albert Soler, sobretot, que jo crec que ell té una responsabilitat directíssima en tot això. Bueno, i ara torno a dir, començar de zero. Veurem aviam exactament aquests dies quines decisions puguin prendre i esperar, aviam, no podem fer res més, de moment.
Mm-hmm. De fet, la primera decisió que s'ha pres i que ja es feia oficial era la destitució del tècnic. Als pocs mesos d'arribar ja s'ha fet fora Jorge Osbarzocas. Què li sembla?
Jo, a risc de potser no ser massa popular amb el que el diré, no tinc massa clar que això sigui responsabilitat principalment de Batzocas, eh? La decisió està presa, haurà de venir un nou entrenador, suposo que ben aviat sabrem finalment qui ve, però bueno, imagino que han arribat a l'acord, li quedava un any més de contracte, i aquesta és una altra cosa, perquè és que l'inversió que estem fent, quan dic que és un any perdut, també són uns quants cèntims perduts. Per seguida ens hauran deixat 6 o 7 milions d'euros aquest any.
Uh-huh. I a l'hora d'anar a buscar aquest entrenador o els nous jugadors, a l'hora de fer les noves incorporacions de cara a la propera temporada, li vull preguntar fins a quin punt, no? Pot influir, pot dificultar o pot fer trontollar aquestes operacions, aquesta inestabilitat que ara es pot viure en el club amb aquesta moció de censura?
No, no, gens de mica, gens de mica. La votació, la censura, si finalment s'activa quan recollim els suports necessaris, serà en el moment que sigui, els dies que puguin trigar a poder representar. Mentretant, segueix normalment, només faltaria l'activitat del club. Això sí, si finalment la votació de censura, com espero, no? Triomfa, per entendre'ns, que vol dir que finalment provoca una votació que porta unes eleccions, bueno, és una situació molt semblada doncs, a qualsevol procés electoral. La veritat és que molt semblant. Ens agafa fora de temporada, per entendre'ns, oi? I per tant, bueno, com si fossin bueno, exactament igual que unes eleccions.
I creu que triomfarà aquesta moció de censura?
Bueno, ho he intentat explicar avui aquest dematí, no?, allà al Col·legi de Periodistes. Ells anaven al convenciment de que ningú l'activaria. Estàs parlant de que s'han de recollir 16.000 signatures en 14 dies hàbils. Gairebé et diria que des d'un punt de vista de logística, gairebé, oi? És un repte altíssim. Jo vaig participar i vaig posar una moció de censura fa 19 anys ara. Eren en aquell moment 6.000 signatures. És molt difícil, però també t'he de dir que és molta, 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 molta la gent amb intensitats diferents, eh? I cadascú al final té la seva sensibilitat que se n'adona que no pot ser que aquesta junta directiva el millor que podria fer és dimitir, que la credibilitat que es van guanyar perfectament bé fa 2 anys s'ha esgotat, tota aquella confiança. No m'ho has preguntat, i ara abans de penjar 2 pinzellades, pensa que l'any passat, avui fa un any, o sigui, el juny de l'any passat, es va signar un pacte amb la Fiscalia que per salvar-se tant el Bartomeu com en Rossell de la pena de presó que li sol·licitaven, va arribar a acceptar condemnar el Barça per doble delicte fiscal, que això ens situa amb un risc altíssim de tenir moltes repercussions. Eh? I el cas Neymar, no cal que dir, i el cas de Qatar, que aquest dia jo no sé quantes vegades em puc haver parlat, no, de fet, amb les poques aparicions que faig, eh? Però és que tots estem veient el dany que ens ha fet aquesta alineació que hem tingut, aquesta posat amb Qatar, i això és responsabilitat directa d'aquests que manen tot. Ells algun dia explicaran els interessos econòmics que hi tenen, però el Barça no el té cap culpa. Per tant, jo crec que la gravetat és molta. També et dic una cosa, tu. Si la gent no està per fer un vot de censura, no cal que digui que no es farà, eh?
Doncs veurem si prospera aquesta moció de censura. Senyor Agustí Benedito, gràcies per passar-se pel Bàsquet al Dia.
Gràcies a vosaltres, gràcies.
Doncs us recordo que en la història del club s'han presentat 2 mocions de censura, una contra Josep Lluís Núñez i l'altra contra Joan Laporta, i cap de les dues va acabar prosperant. Veurem què passa en aquesta tercera, però està clar que Benedito, el senyor Benedito, com ens explicava ara aquí el Bàsquet al Dia, ho té complicat, no ho tindrà fàcil. Segons els estatuts del club, un cop s'inicia el procés de la moció de censura, tindrà 14 dies hàbils per recollir unes 16.500 signatures, el 15% de la massa social amb dret a vot. Benedito ha anunciat també un web, votdecensura2017.cat, un telèfon, 931730003, i un eslògan, els socis decidim. I a tot això, demà divendres arrenca la final de la Lliga Endesa. Ens esperen a Madrid.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel. Vinga, som-hi!
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs a partir de demà, a partir de 2:15 del vespre, Madrid i València disputaran el primer partit de la final de la Lliga Endesa, 6a final ACB consecutiva per l'equip de Pablo Laso, que busca el 3er títol de Lliga consecutiu. Serà, o seria, el 4 en les darreres 5 temporades, i per contra el València Bàsquet de Pedro Martínez torna a una final de Lliga 14 anys després de la primera i única fins al moment. Aquella la perdia 3-0 davant del Barça. Veurem si ara a la segona és capaç de conquerir per primera vegada el títol de Lliga i afegir-se a la llista de campions formada per Barça, Madrid, Joventut, Manresa, Unicaja i Baskonia. Estem a Madrid, segon entrenador del València, Jaume Ponsarnau. Què tal? Bona nit.
Bona nit.
Enhorabona per estar a la final, eh?
Moltes gràcies.
De fet, és la tercera. Déu-n'hi-do quina temporada la vostra. 3 finals, Copa, Eurocup i ara Lliga Endesa.
Sí, moltes finals, no? I això, sense cap mena de dubte, és un símptoma de que les coses les hem fet bé,
I, bé, les altres dues no han pogut guanyar-les, a veure si aquesta la podem guanyar.
Mm. Esperem que la tercera vagi a la vençuda, no?
Sí, però bueno, també sabem que és la més difícil de totes, no? Perquè és un pla lloc a 5 partits contra un dels millors equips d'Europa i, bueno, doncs sabem que és difícil, però bueno, aquí tenim una il·lusió enorme, primer de tot per disputar-la i segon per competir-la, no? I a veure si el competir-la ens dona la possibilitat de guanyar.
Uh-huh. I un equip en València, Jaume, que malgrat els entrebancs, que no han estat pocs al llarg del curs, físics, psicològics, arribat als play-offs en, no sé si dir que en un gran moment. Primer derroteu el Barça vingut a menys, però vaja, el Barça als quarts i després el Baskonia i amb el factor pista en contra.
No, jo crec que el factor clau ha estat en què han progressat durant tots els play-offs, primer contra el Barça, van progressar i l'eliminatori contra el Baskonia també doncs, van tenir una progressió jo crec que bona, no? I ara ja fins arribar a l'oportunitat de jugar-nos la classificació a casa, amb els dos partits que vam tenir a casa, i jo crec que vam jugar molt bé, vam competir molt bé. I vam trobar, i el més important, que al final és la clau, trobar jugadors que t'aportin la inspiració necessària com per guanyar partits amb rivals tan bons com aquest cas va ser el Baskonia o va ser el Barça, i en aquest cas esperem que sigui el Madrid.
Uh-huh. Podeu seguir progressant, hi ha marge per seguir progressant ara a la final, Jaume?
Sí, hi ha un petit marge, però petit, però hi és, no? El que passa és que més que progressar, el que estem molt pendents és de treure el màxim que tenim, no? I per això es tracta de... I per aconseguir-ho, estem, doncs, tindre el màxim d'energies possibles durant tota la sèrie, que ens permetin competir físicament contra un equip que és molt bo físicament, i que també trobem doncs, el màxim de jugadors inspirats, no? Perquè ens donin punt, perquè el Madrid al final és molt difícil guanyar-lo a pocs punts. No? Ells, a pesar que tinguis bona defensa, ells ja noten. Mm-hmm. Tu has de respondre també ben cert.
Mm-hmm. I el Madrid, que vaja, té molts jugadors d'una grandíssima qualitat, sobretot Sergi Llull, l'altre dia deia Joan Plaza que... O li preguntava, no?, com es para Llull, i ell deia que resant. No sé, teniu alguna fórmula per parar Sergi Llull o no?
No, aquí amb el que és important és actuar sobre ell, de la manera que puguem actuar, però que actuar sobre ell no vol dir fer perdre de vista doncs, els altres jugadors, no? que és un potencial enorme i que el Sergi Llull una cosa que sap fer és un jugador executor, però que també sap ser un jugador generador, no? I en aquest sentit, no. Per aturar la seva anotació... No pots perdre de vista el seu passe.
Uh-huh. L'objectiu, tornar a Madrid, com veu fer de victòria amb una victòria, dos ja seria massa, però almenys una victòria, i si podeu fer com contra Baskonia, guanyar el primer partit, potser millor, no? És a dir, guanyar demà divendres.
La pel·lícula estaria bé, no?, que repetís, però bueno, sabem que és difícil i també sabem que no es tracta de fer creuetes, no? Mm-hmm. Es tracta que hi ha el primer partit, fer tot el possible per guanyar-lo, i si no el guanyem, intentar guanyar el segon, no? I si no guanyem cap dels dos, intentar guanyar el tercer, i si guanyem el tercer, el quart, no? I anar avançant amb la sèrie en tot el que puguem, independentment de si juguem casa o fora, no? I intentar ser cada partit el màxim competitius possibles. Mm-hmm. I si ens arriba una oportunitat en algun partit, aprofitar-la.
Uh-huh. Opcions de conquerir aquesta lliga, seria la primera lliga endesa, la primera CB en la història del València, de fet, a partir de demà disputarà la seva segona final en tota la seva història. Com ho veus, Jaume?
Bueno, doncs, de primer que a nivell de fita, no? És una fita històrica pel club el que represento ara, no? Que també és una fita important per tota la gent que formem aquest equip, no? Al final, l'únic jugador que ha viscut ja alguna altra final de CB ha sigut el Fernando.
I que està en un moment de forma espectacular.
Sí, està acabant la temporada. Jo crec que l'eliminatòria contra el Barça ell va anar recuperant el seu joc i la veritat és que està immens. Està immens i, a més, és un jugador molt carismàtic i que s'arrastrà amb els companys.
Uh-huh. Escolta, què té València? Què em diries que té València i que no té el Madrid, per exemple? De cara a afrontar aquesta final, eh?
Bueno, A pesar de tindre el Madrid un potencial enorme amb molts jugadors, final el Madrid necessita doncs, trobar Sergi Llull o i trobar Jesse Carroll o i trobar Doncic, no? I bueno, doncs, que al final ells necessiten trobar individualitats que els hi aportin execució, com deia abans, o generació. Nosaltres no ens basem tant en les individualitats i el que al final buscarem és el col·lectiu, tant ofensivament com defensivament, no? Que és el nostre valor. Necessitem la inspiració de jugadors, que ens donin força, que ens donin energia, que ens donin encert, però bueno, el nostre valor més important durant tota la temporada i que ens ha permès arribar a aquesta tercera final ha sigut, sense cap mena de dubte, doncs, el joc col·lectiu.
Uh-huh. I d'il·lusió n'heu sobrat, no? Imagino.
L'il·lusió està enorme, no? Ara, la veritat és que estem vivint una història, no?, doncs bonica, il·lusionant i ambiciosa. I esperem amb aquest fet, bueno, no hi ha cap dubte de que farem tot el possible per estar a l'alçada.
Pressió cap ni una, imagino, Jaume.
Bueno, la pressió que ens vulguem fer, sobretot, la pressió que ens vulguem ficar nosaltres, doncs, per fer les coses bé, no? Per agafar el rigor de les coses que són importants i que venen a partir de la filosofia que imposa el Pedro, no? I que, a més, aquesta filosofia, doncs, s'ha demostrat que és competitiva. Amb el Madrid hem jugat 3 partits aquest any i cada partit hem sigut una miqueta millor que l'anterior, no? I esperem, doncs ara que també entendre no el partit, sinó la sèrie, com una sèrie en la que anem trobant doncs, els desllorigadors, no? per ficar i imposar el nostre joc i perquè el Madrid no pugui desplegar la seva qualitat.
Acabo. Jaume, us heu tret com un pes de sobre afrontar aquesta final de la Lliga Endesa, de l'ACB, sabent que, passi el que passi, sereu equip d'Eurolliga la propera temporada?
Ara, això sense cap mena de dubte. Aquest és el repte més important, l'objectiu més important del club, que està marcat pel club, i l'objectiu més important s'ha assolit, no? I això, doncs, et dona una tranquil·litat i permet, aleshores, pensar, sobretot, i enfocar-te en el que són les coses que generen il·lusió i ambició, no? I bueno, doncs, en aquest sentit, és una miqueta més fàcil per nosaltres. Sempre i quan no ens deixem res al calaix, no? I ho fiquem tot.
Doncs Jaume Ponsarnau, segon entrenador del València Bàsquet, enhorabona per la temporada que esteu fent, enhorabona per arribar a una nova final i molta sort a partir de demà divendres.
Moltíssimes gràcies.
I des de Madrid, Pablo Laso destaca el potencial del València.
Tenemos un gran equipo enfrente y que es una final de Liga CB. Yo creo que ellos han llegado a un momento de la temporada en la que han sido capaces de eliminar a dos grandes equipos en el playoff. Han jugado la final de Copa, han jugado la final de Eurocup y nosotros les tenemos un respeto enorme como equipo. Nosotros, en saber que tenemos cerca la oportunidad de volver a ser campeones de Liga y que desde luego no nos consideramos ni mayor ni menor frente favorito. Simplemente sabemos que en una final de Liga vas a tener que jugar al máximo si quieres ganar.
Doncs demà divendres a partir de 8:45 del vespre, Madrid-València, primer partit de la final de la Lliga Endesa. I la final que està més que encarrilada és la final NBA. Els Warriors dominen 3-0.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs ahir ens hem quedat sense temps, però avui sí podem i sí volem analitzar les finals NBA que dominen de forma aclaparadora, de forma insultant els Warriors, que estan a una victòria del títol. De moment, 15 partits, 15 victòries als play-off, una més, i es convertiran en campions. Ahir Cavaliers 113-118 Warriors, amb 31 punts de Kevin Durant, 30 de Klay Thompson, o 26 punts, 13 rebots, 6 assistències a Stephen Curry, que van fer inútil els 39 punts, 11 rebots, 9 assistències a LeBron James, o els 38 punts de Kyrie Irving. Home NBA al bàsquet al dia, Adri González. Hola, Adri, bona nit.
Què tal, bona nit.
Amb aquest 3-0, poca final en NBA ens queda, eh?
Sí, un 3-0 jo crec que ja determinant, i és jo crec que és acte de que hem vist uns Warriors a un altre nivell, no?, dels Cavaliers. Aquesta matinada el partit ha estat molt més igualat, ha estat, diríem, doncs, un partit que podíem esperar, no?, d'unes finals de NBA. Fins al final, doncs, emoció, un Kevin Durant determinant a 45 segons al final, doncs, que ha existit un triple de clau, que ficava els Warriors per davant, i ja ens ha donat una victòria, doncs, que posa un 3-0, que, com deia, ja, jo crec que pràcticament irreversible, no?, és un resultat que ens podria confondre, no?, perquè l'any passat sí que és cert, doncs, que els Cavaliers van remuntar un 3-1 i van guanyar l'anell. Aquest any em refereixo al que deia al principi, no?, veig els Warriors, perdó, a un altre nivell. L'any passat, doncs, sí que eren equips que per circumstàncies estaven molt igualats i finalment, doncs, uns van ser capaços d'imposar-se 3-1, però els altres també van ser capaços de donar la volta i guanyar, no?, però aquest any no veiem aquestes similituds, no veiem aquestes igualtats, veiem un equip que porta 15-0 a playoff, que està jugant, doncs, a una altra cosa i que té un arsenal ofensiu fora de sèrie, no? I malgrat els Cavaliers estan jugant molt bé, els Warriors estan sent molt superiors i, per tant, doncs, no sé si guanyaran els Cavaliers algun partit d'aquí al final, però el cert és que no sembla que els Warriors puguin deixar escapar aquest anell.
De fet, t'anava a preguntar, Adri, com veus, si veus, si és mínimament factible una petita, una hipotètica remuntada, com de fet ja va succeir la temporada passada.
Bé, jo veig complicat la remuntada. Sí que és cert, com deia abans, no?, que hi ha un precedent doncs, molt, molt recent, de l'any passat, però la remuntada ara mateix sembla molt complicada. Passaria, doncs, perquè els Cavaliers, que ara tenen encara dos partits més a casa, es guanyessin i a partir d'aquí, doncs, especular, no?, i veure si és possible empalmar una sèrie perfecta de quatre partits seguits. Però el cert és que, doncs, com hem vist, no?, és molt difícil guanyar un partit d'aquests Warriors. Ningú ha pogut fer durant aquests play-offs. I malgrat els Cavaliers, doncs, són l'equip que tots sabem, doncs, que és més capacitat, que està més preparat per fer-ho, encara no ho ha aconseguit. I són dos partits perdent de 20 punts. Aquesta matinada, doncs, que ho han tingut a tocar a l'últim minut, ho han perdut. I els Warriors han remuntat a l'últim quart. Per tant, és molt, molt difícil, no per part dels Cavaliers. Són capaços de tenir un partit molt bo, són capaços de jugar a un nivell excel·lent. LeBron James, doncs, està brillant, però faltaria, doncs, potser més l'aportació de Kevin Love, un Kyrie Irving, doncs, que ha fet unes sèries en general, jo crec que irregulars i no sempre a l'alçada que s'esperava d'ell. Recordem, doncs, que l'any passat Kyrie Irving va ser clau a l'anell, va ser pràcticament el jugador que va executar els Warriors a l'últim quart. Per tant, falten coses. Veiem els Warriors tres jugadors a un nivell d'encert brutal, a un nivell de joc increïble, i doncs amb una fam de guanyar que no arriba a la de ningú més. I els Cavaliers, doncs, notem que LeBron James està al nivell de sempre, que podem dir, doncs, que és pràcticament l'únic jugador que mou l'equip, però els altres no estan a l'alçada. Jo crec que aquesta diferència de rols, aquesta diferència de jugadors per un costat que estan rendint per sobre del que s'esperava a un nivell de 10, no? Doncs contrasta molt amb la diferència d'altres jugadors, doncs, que si bé LeBron James està, com sempre, jugant pràcticament acariciant la perfecció, veiem un Kevin Love, doncs, jo diria que decepcionant, i un Kyrie Irving, doncs, no a l'alçada que es necessita, no?, per guanyar i per plantar cara als Warriors.
Doncs a veure què passa la matinada del divendres al dissabte, a les 3, quart partit de la final, a Cleveland, o els Cavaliers sumen la primera victòria, els Warriors es proclamaran per la via ràpida, més ràpid impossible, campions de la NBA. Adri, gràcies.
Adéu, bona nit.
I abans d'acabar, marcat ACB, el Leto Janistima, 24 anys, 2-0 d'alçada, es compromet amb el Bascón i a les properes 3 temporades. Nikaner Medley torna al Movistar Estudiantes, signa per 2 anys. Dani Díez renova amb l'Unicaja. Ledo, del Baskonia, marxa 2 temporades a l'Efes Turk. J. Cuspinera deixa la banqueta del Fuenlabrada i recordeu, el Barça ha fet oficial avui que Alex Renfro i Xavi Munford no seguiran la propera temporada. I encara dir-vos que s'estableix una comissió de treball a CBFEP amb la mediació del Consell Superior d'Esports en busca d'una solució consensuada a la problemàtica del format de la Lliga Endesa, així com també dels ascensos i descensos de les competicions. Veurem com acaba tot plegat. Ho deixem aquí. Gràcies al Iago Moreno, al control, Xavi Pagant a la producció i, com sempre, a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, serà divendres, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.